I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think but we can hear ourselves. Visualists, I'd rather kiss them right back. But all these people all around, crippled with anxiety. But I'm told it's where. Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, per tal d'acompanyar-los com sempre fins les dues. Núria, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia. 23 de setembre, avui un dia diferent. Per què? Perquè entra la tardor. No recorda quina hora entra?
No, ja estem. Ja crec estem? Que era a les 10, menys 10 d'aquest matí.
Doncs ja tenim la tardor així, amb bones temperatures, amb solet. Hem de dir que sí que han baixat una miqueta les temperatures, a pesar d'això tenim cels assolellats per aquesta jornada, però unes temperatures que aquest cap de setmana hem de dir que sí que eren fortetes, eh?
Sí, sí.
Va fer calor, va fer... I, a més, aquesta aigua i aquest diluvi que anàvem a tindre el dissabte...
Me va caure algo de matinada.
Ja, però no. Vam poder gaudir del futbol i d'aquesta victòria del Villarreal Club de Futbol amb molta calor i amb molt de sol. I per avui, doncs, pareix ser que continuarem amb això, amb bones temperatures, amb cels assolellats i amb una tardor un poc estiuenca per ara.
Així és. Per exemple, avui les temperatures estaran entre els 18 de mínima, els 27 de màxima, i durant la setmana doncs estarem ahí, 27, 28, 29 de màxima i les mínimes fregant els 20. 10, 19, 20, per ahí.
Pues se nota poc la tardor.
Sí, home, no voldràs que d'ahir d'avui o d'este matí a les 8, a les 10 canvi l'horatge, no, home, una miqueta de marge, poc a poc.
Doncs a banda d'això, nosaltres parlarem de la tardor, parlarem de a veure quines són les tendències que tenim per aquesta nova temporada, otoño-invierno, perquè hem de pujar-nos a la passarel·la i començar a desfilar amb aquesta nova temporada, amb aquesta nova roba i complements de temporada.
Jo ja dic que sóc a tendència d'aquestes i no vaig a fer cas. Si me compre algo i dona la casualitat que és tendència, pues mira.
Doncs bé, jo vaig estar ja el dissabte pegant una miradeta.
I què?
Mira, pues, per exemple, els xalecos s'estilen molt.
Ui, jo crec que no ho fica,
En moltes tendes n'he vist.
Ui, pues no ho he vist. En los monos de trabajo, i si són de tela vaquera, millor. Això sí que...
Ara ho contem, no anticipes. Doncs contarem a veure què és el que és tendència a nivell de moda i de complements en aquesta tardor, perquè segur que molts i moltes ja voleu començar a omplir-vos l'armari, que no vos val la roba de l'any passat, que a mi me passa igual, que no vos interessa, que a mi és que esta roba està una miqueta passada...
Però si jo tinc roba de fa almenys 4, 5 o més anys i en casa...
Jo també, però després n'hi ha roba que dius, però me compraré algo per estrenar.
Per fer el gasto, una miqueta de gasto sempre està bé fer.
Clar, els comerços també ho agraeixen. Doncs bé, a banda d'això, protagonistes que estaran acompanyant-nos en aquest programa. Per exemple, avui parlarem sobre l'apnea del sueño, perquè el dissabte se celebrava aquest dia. Aleshores parlarem amb una professional, amb una doctora especialista en aquesta matèria, que ens explicarà doncs quines són les causes, com se detecta, com se pot tractar i quins riscos té, perquè en té, té riscos. I aleshores hem de parlar sobre ella, sobre aquesta apnea de la son, per si la detecteu en les vostres parelles o en gent del voltant, perquè diuen que quan antes se detecte i se evite o se faci un tractament, millor per a la salut.
Doncs aquest serà un dels temes, però també parlarem d'una campanya que es va presentar ja fa uns dies a la localitat per tal de tallar un problema que existís, com és l'abandonament de voluminosos als carrers. I ahí està Serveis Públics.
Doncs sí, serà l'àrea de Serveis Públics, el seu regidor, Francisco Valverde, el que estarà acompanyant-nos per a parlar-nos d'aquesta nova campanya de recollida de voluminosos amb sancions, que quede clar. I també aprofitarem per a parlar del reciclatge, de la importància del reciclatge i de la importància també de serveis públics en la recollida d'aquests contenidors, perquè clar, n'hi ha vegades que estan plens, que estan a tope, i a veure, Serveis Públics se dona una volteta, però no, n'hi ha vegades que no detectes que estan plens, que millor que l'ajuda del ciutadà, no?
Doncs sí, amb ell estarem per a conèixer, no?, quina és la tasca que s'està fent, i ja les xarxes socials que la gent diu, ajuntament, ahir ja teniu un element per investigar, perquè és això, no?, que també s'implica la policia.
Doncs aquest serà un altre dels assumptes que tractarem. A més, també, avui és dilluns i parlem d'agricultura.
Ai, sí, és, en aquest cas jo demano disculpes, perquè ja no és donar la benvinguda a la tardor, sinó acomiadar l'estiu una miqueta malament de la gola.
Sí, la Nora és l'única que té refredat. Hem de dir que en general és moltíssima la gent que estarà sentint en el cap i dirà, ui, sí, jo tinc un familiar que li ha passat el mateix, o jo estic refredada o refredada. És moltíssima la gent, perquè aquests canvis de temperatura no ajuden, i entre els virus i els refredats, doncs ahí estem, eh? Els xiquets han començat l'escola, les guarderies, i comencen els refredats i els virus.
Això, i els aires condicionats, ja tenim el pack complet per a poder estar així. Bé, dèiem, l'agricultura, perquè la setmana passada ja vam parlar al voltant d'aquesta convocatòria de vaga, aquesta manifestació del sector primari, organitzada i impulsada, entre altres, per l'Associació d'Agricultors de Nules, i avui vindran per tal de fer balanç de com ha anat, de la participació, si esperaven més gent, menys gent, i a partir d'ara què passarà? Doncs amb ells estarem a la recta final de la primera part del nostre programa.
Doncs aquestes seran els protagonistes que estaran acompanyant-nos. A la una del migdia farem un repàs per tota aquesta actualitat, tant provincial com local, en l'informatiu, passant per una roda de premsa de la regidoria d'esports, en la que s'ha parlat sobre el multiesport escolar. Més de 1.500 xiquets passaven el 2018 per aquest multiesport en el que se practiquen al voltant de 9 esports diferents.
Doncs ho escoltarem en més detall a partir de la 1 i 5, així que repassats els continguts, repassat també aquest apunt meteorològic, és moment de saber de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs què tenim?
El primer que m'apareix a mi és la detenció de 9 membres del CDR per planejar presumptament actes violents. La Guàrdia Civil arrestava 9 persones en un operatiu contra l'independentisme radical en Catalunya. A més, la Sexta i el Confidencial reporten que els detinguts havien comprat material per a fabricar explosius. Home, per favor.
Això
ja se'n va de les mans, eh? L'operació, que fou ordenada per l'Audiència Nacional, es va llançar el matí del dilluns i s'estan realitzant diversos registres. Si ja s'arriben aquestes coses, vamos, increïble, eh?
No, sí, la veritat és que sí. I mira, un altre dels assumptes, ja ho hem comentat, avui arranca la tardor, arrencat, així que es parla de diferents aspectes curiosos d'aquesta estació. Per exemple, comença l'hemisferi nord, ja que en el sud avui comença la primavera. Durarà 89 dies i 20 hores.
I quan canvien l'hora? En octubre, veritat?
Jo què sé. Jo, això és una cosa que, mira, sempre me passa el mateix. Ja no sé si després ha canviat el mòbil automàtic.
Jo crec que per a festes d'onda o alguna cosa així.
Per ahí cau, no? Pues mira, estarem
atents. Me sona.
I tornarem a canviar per a donar la benvinguda a l'hivern el 22 de desembre. Així que mira, ahí estem.
Bueno, pues com cada any, no? Però sí, està bé recordar-ho de vez en quan.
Sí.
La tardor, aquestes fulles que cauen dels arbres, aquesta roba ja en tonos terra...
Bueno, ara ho comentem perquè igual n'hi ha alguna tendència que s'escapa una miqueta d'ahir, eh?
Ara després ho contarem.
Ara ho comentem.
Doncs també Rosalía és tendència
encara?
I és notícia. A mi m'apareix, diu, esperando para comprar la entrada para ver a Rosalía.
Però no se van quedar sense la setmana passada?
Però crec que van a ficar-ne més.
Ai, pues mira, que bé.
Crec,
pues eh? Està bé. Així
però n'hi ha
gent.
Molta gent... jo no consigo les entrades per a Rosalía. Doncs és tendència, Rosalía, per el tema de les entrades.
I també es parla d'una situació que ha deixat... home, una miqueta en l'aire, no? S'ha quedat, mira, mai millor dit, de vora 600.000 turistes sense vols. Per què? Doncs perquè la... companyia o el grup de viatges britànic Thomas Cook, el més antic del món, ha cessat les seues operacions amb efecte immediat al fracassar aquest cap de setmana les negociacions per a renegociar el seu deute. Així que el govern britànic, tenint en compte la quantitat de gent que n'hi ha esparcida pel món i que no pot tornar perquè ja no opera aquesta companyia, aquest grup, ha iniciat una operació de repatriació dels seus viatgers, uns 150.000 al Regne Unit. Tu imagina... que estàs fora de vacances i que la companyia en la que viatjaves doncs deixa d'existir i te quedes, és que quin marró més gordo,
I no te poden tornar els diners tampoc, clar.
No, suposem, sí. Claro, si en algun lloc
es
igual, sí, suposo que, però clar, si no tenen diners perquè han fet fallida, ja me diràs tu d'on és això, han enviat un comunicat demanant disculpes i tot, però
I
si
què,
vamos,
les disculpes, què?
Pues no
és que és increïble.
Sí, sí, un telèfon de contacte, però vamos.
Bueno, parlem també dels premis Emmy, perquè hem de dir que l'actriu Amy Adams estava nominada en la categoria de millor actriu en una minissèrie pel seu treball en Sharp Objects. No obstant, va ser Michelle Williams qui se va emportar el premi, perdó, el premi a casa per Fawes Verdon. Diu, Amy Adams ha vuelto a perder un premio. Ya van 6 derrotas en los Oscars y una en los Emmy. I a més no només això, sinó que també és notícia en los Emmy perquè se van juntar els de Juego de Tronos i la gent estava ahí que s'empujava per les parets. Però Julia Garner li llevava el lloc a Juego de Tronos i se feia en el premi a millor actriu secundària de sèrie de drama per Ozark. O sigui que no va guanyar Juego de Tronos, així?
Doncs bé.
I ja és raro.
Pues sí, la sorpresa no segurament era aquesta. I anem a parlar d'un artista que va estar també al Semi, en aquest cas cantant Halsey, i és notícia perquè estarà de gira o anuncia dues dades al calendari així a Espanya. Jo Halsey no sé qui és, però la gent... si l'ha fet que estiga en el top 10 ha de ser prou coneguda, jo ni, no tinc ni idea, però és multiplatí. Però bé, estarà el 6 de febrer de l'any vinent a Madrid, al Wishing Center, i el 7 de febrer a Barcelona, al Sant Jordi Club. Així que, doncs bé.
Per a tots seguidors, aquells seguidors.
És que jo no li ficava cara, ara estic mirant de què va ir a... És que no sé qui és. Ai, mare, que desactualitzat estic.
Doncs també el que sí que coneixeràs és Bruce Springsteen, no?
Sí, home, sí, ja una miqueta per edat ja.
Complís 70 anys.
Bueno, no sóc tan major, eh?
El que possiblement siga l'icono més gran de la història del rock, doncs pareix ser que se fa major, eh? 70 anyets. I des de Twitter no paren de felicitar-lo.
No sale.
Hem de dir que està en una etapa en la que intenta mostrar... al seu públic la seva cara més humana.
Doncs aquest és el terreny dels assumptes i, per exemple, també parlem de Dia Internacional. És aquesta la etiqueta que dona pas a la temàtica. Dia Internacional de la Visibilitat Bisexual, 23 de setembre, i sí que la gent també doncs està fent això, fent visible aquest assumpte.
Sí?
Sí, a les xarxes socials i també Dia Internacional contra l'Explotació Sexual. Doncs bé, es parla d'aquests temes i doncs que ja és gaire repercussió.
Xavi és en el que acabem perquè està sent tendència, diu, se apunta para dirigir al Barcelona. Conozco al equipo y me ilusiona volver. Xavi Hernández y Qatar. Diu, no vivo en un país democrático, pero creo que el sistema de aquí funciona mejor que el de España. Doncs pareix ser que ha soltat diverses perletes i s'estan traent en les xarxes socials i s'estan comentant.
Doncs bé, si vols...
Se deja querer para entrenar al Barça.
Ai, se deja querer. A mi m'agrada quan diuen això i ja tenen la decisió més clara, però clar, han de mantindre l'enigma. Doncs, si et sembla, amb aquest assumpte esportiu ens quedem.
No, perquè Feliciano López i Sandra Gago s'han casat.
Bueno, també és mig esportiu. El Feliciano és tenista. Mig esports, mig... Suqueteo rosa.
Aleshores està... han aparegut fotografies dels de novios. Ella anava molt senzilleta i molt guapa, també.
Doncs,
tan primeta, tota lliseta, pues, guapíssima.
Pues ja està, li queda tot bé. Sort que tenen algunes. 12:18, una xicoteta pausa. De seguida anem amb notícies curioses.
Construcciones Plamel Mepla. Expertos en todo tipo de obras, proyectos íntegros desde cero o cualquier tipo de reforma. Seas empresa o particular, confía en Construcciones Plamel Mepla, sinónimo de una obra de calidad. Plamel Mepla, Polígono Industrial Carabona, Burriana, teléfono 635 40 78 33 o 635 40 66 78.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Descubre la nueva temporada otoño-invierno y viste con elegancia y distinción con marcas como Liu Jo, Guess, Anille Bay, BSB, Pepe Jeans. Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Terminan las vacaciones y llega el momento de ponerse las pilas con la formación, porque lejos de lo que pueda parecer, septiembre viene cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar la inscripción a Estuditecles. Estuditecles, tu centro de estudios en Villarreal, en calle Molino número 11, esquina Acequia Mayor. Teléfono 964-52-1548.
Aquesta temporada no t'ho penses. Si els teus fills tenen més de 6 anys, els esperem a l'Esportiu Bàsquet Villarreal. Enguany de nou al Centre de Tecnificació Esportiva. Unes instal·lacions on oferir més horaris i qualitat. Inscripcions a www.tvvila-real.com o de forma presencial a partir del 9 de setembre al Centre de Tecnificació Esportiva de 5:30 a 7:30 dilluns, dimecres i divendres. I aquest setembre descobrís el món del bàsquet de forma gratuïta. Esportiu Bàsquet Villarreal. T'apuntes?
Aula de música 12 notes. 10 anys amb vosaltres. 10 anys de rock, jazz, música clàssica, iniciació i sensibilització musical per a xiquets a partir de 2 anys i molt més. Classes personalitzades de qualsevol instrument per a grans i menuts amb flexibilitat d'horari. Coneix l'Aula de música 12 notes al carrer Pare Molina 29 de Villarreal. Matrícula oberta.
¿Ya tienes el uniforme de tus hijos para el próximo curso escolar? En Big Mother Arbo encontrarás los uniformes de los colegios de Villarreal, La Consolación, Pío XII, Escultor Ortelch, Angelina Abad y José Soriano. Si buscas el uniforme de tus hijos, Big Mother Arbo, en Avenida Pío XII 55, Villarreal.
¿Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers. Anglès, francès, italià, alemany... Preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i Avinguda Pius 12 a Villarreal i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com.
Arranca un nou curs i a l'acadèmia ja ho tenen tot preparat per a que la motxilla no et pese més del compte. Primària, ESO, batxillerat, universitat, totes les assignatures i en grups reduïts. No dubtes i apunta't a l'acadèmia. Els trobaràs a l'avinguda de Pius 12 30 Entresol de Villarreal.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Noticias curiosas.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti.
12:23, moment de començar el repàs per a aquestes notícies curioses. En què comencem avui?
Anem a començar parlant d'un home de Gales, Dave Williams, que diu que està fart de que la seva parella se menge les seues xocolatines i ha instal·lat una caixa forta dins de la nevera per a impedir que li roben aquest postre. Així ho contava la seva parella en un post de Facebook, diu: "Así que a esto es a lo que has llegado, comprar una casa juntos, tener una hija juntos, planear una boda y luego pasa esto". Dave va y compra una caja de seguridad para la nevera y no quiere compartir conmigo el chocolate nunca más.
Es que una cosa es compartir una casa y una otra una chocolatina. Es totalmente diferente.
Claro, es que no puede ser, no aguanten. Yo por el momento no tuve que abrirlo porque no me quedé sin chocolate, así que él tuvo la satisfacción de verme intentar abrir el cofre. No lo voy a hacer.
Pues sale. 4 anys junts, diu que porten...
Que se ho compren per separat.
És que tela, no, és molt curiós, és molt curiós.
Sí, sí.
Obre la vendeta perquè jo crec que aquesta agafarà i se la tornarà segur.
Home, és molt graciós,
A veure que li tanca
això és
clau.
Un pique.
Sí, sí. Doncs anem a parlar d'una mascota poc habitual. La regidoria de sanitat de l'Ajuntament d'Alacant investiga una família del Rebodello per la tinença d'un tigre albí com a mascota de luxe.
Buah.
No res, un tigre, tu imagina't un tigre a casa. Claro, suposa que no viuran en un pis de 90 metres. El consistori tracta de conèixer la procedència del felí que estava a l'interior d'una gàbia al pati traser de la vivenda. De l'habitatge es tracta d'un dels escassos exemples al món que existís aquesta subespècie felina extingida en el entorn natural. Així que...
És que si després passa algo, què? Tu imagina't,
no, sí.
Claro, l'Ajuntament ha demanat que donen tota la documentació i tot perquè tindre una fiera d'aquestes característiques, un animal tan perillós, doncs a més diu que té 5 o 6 anys d'edat.
Uh-huh.
I a més això diu que Sanitat tratarà de comprovar si el propietari complís en tot l'estipulat en la legislació sobre animals potencialment perillosos i si compta amb la llicència. Perquè, clar, no, mai se sap.
Pues sí.
Doncs parlem ara de Barcelona, perquè en plena ola de robatoris en Barcelona, que ha portat alguns mitjans internacionals a recomanar no visitar la ciutat, un home s'ha convertit en viral. El seu gran èxit no és altre que repartir carxots als carteristes que es troben pels carrers fent les fechories. Te vas a llevar una colleja. Pírate de aquí o te vas a llevar otra.
Estava que era la Chole, la de Siete Vidas,
sí,
que repartia
sí.
Bascollas d'aquestes importants, doncs bé, ara està el justiciero de les collejas en Barcelona.
Bueno, hasta que algú li la torne.
Sí, però clar, si ho està furtant i té en mente, pues igual tires a correr i no te dona temps ni de tornar-li, però bé. És curiós, és com l'abuela aquesta que estava en el secaor o no sé què estava, ella, i que va lo de la velocitat, pues igual aquest home també aprofita lo que fa.
Sí, sí, sí.
I mira, anem a parlar, ho deien aquest matí els companys de 4G, d'aquestes coses que no s'han de fer perquè, per desgràcia, poden passar fecha així. Una jove de 26 anys ha faltat electrocutada després que el seu mòbil, que estava connectat a la corrent elèctrica, caiguera a la banyera en la que estava. Els fets se van tenir lloc a Rússia. Va ser la mare de la jove la que va descobrir a la seva filla després d'acudir a casa al portar diversos dies sense saber d'ella. Segons va informar Daily Mail, ara s'investiga si el telèfon va esbarar i va caure o que ella estava fent ús dins de la banyera mentre estava connectat.
O sigui, el telèfon estava connectat a la llum i ella pot ser que estiguera fent-li ús mentre s'estava banyant.
O que el tenia connectat a prop de la banyera i que va relliscar i va caure dins.
Ai, ai, ai.
Siga com siga, no? Pues és això el que deien aquests matí els companys, no? De 4G. Pues no te'l portes a carregar.
No li entres a la
banyera. No li entres. O al bany directament i el carregues allí. Si l'has de carregar, pues deixa'l fora.
Deixa'l a l'habitació, ja on siga. Uh-huh. Doncs bé, això és el que passa, el que te penses que mai va passar i arriba a passar.
Doncs sí.
Anem a parlar de Disney World, d'Orlando. Un visitant del parc temàtic capturava amb la seva càmera el moment en el que una forta ràfaga de vent va estar a punt d'emportar-se pels aires a un venedor de globos d'Helio. Uh-huh. Eric Comella es va filmar com el treballador es va arribar a elevar alguns centímetres del terra degut a les fortes ratxes mentre agafaven força un par de dotzenes de globus, clar.
Com la pel·lícula aquesta d'Up,
no? Imagina't.
Estava fent un remake d'Up.
Però clar, és que valen diners, i seus globus. No voldria deixar-los passar.
Passar, però bé.
Però bé, si te jugues la vida...
Tampoc és plan, no? Però bé. I mira, anem a parlar ara d'un lletrer que han col·locat a l'entrada de l'església d'Ohio als Estats Units i que s'ha fet viral com a conseqüència del divertit missatge que van escriure els seus responsables, adreçat al lladre que va furtar un aparell d'aire condicionat en les seues instal·lacions. El pàrroc va escriure: a quien haya robado nuestro aire acondicionado, guárdalo. Hace calor a donde vas. Claro, el infierno para furtar. Allí igual le fa
falta. Claro, claro.
El pastor Gus Brown, de la Akron Alliance Fellowship Church, va dir que el valor de l'aparell ascendís a uns $3,500 i va ser sostret pocs dies després de la seva instal·lació.
Es que si acabaven d'instal·lar-ho.
Sí, sí, era no elèctrica, com se sol dir. I en aquest cas diu que el missatge no s'ha de prendre de forma seriosa, ja que l'església és un espai de reconciliació, per lo que anima el lladre a que torne l'aparell. I ja està.
Ai, però és un poc amenaça, el que ha ficat.
Home,
permanecer
sí, sí.
En este camino solo te llevará a un lugar y no queremos que vayas allí. Nuestro deseo es incluso verte en nuestra iglesia algún día.
I si pot ser l'aparell tornant millor, no?
Clar. Anem a parlar d'un xaman de Sibèria que me pareix que se les haurà de veure amb els russos, Perquè va ser detès el dijous per les autoritats russes després d'haver-se desplaçat fins a Moscú per exorcitzar a Vladimir Putin. Va dir que era un dimoni. Aleshores, va ser arrestat en una autopista prop del llac Baikal i enviat a la seva terra natal. No sé jo si li passarà factura això,
Doncs no ho sé, ja veurem.
No sé, diu que pensava realitzar una cerimònia d'exorcisme de Putin.
Home, és...
I no viatjava sol, Viatjava amb diverses persones.
Amb seguidors, no?
Sí.
Doncs ara ja està bé. No sé, sí, també gent d'aquesta rara n'hi ha arreu del món, la veritat és que sí.
La gent s'avorrís molt, jo segueix dient-ho sempre.
Doncs sí. I mira, anem a parlar d'imatges que de tant en tant apareixen a les xarxes socials respecte als usos i abusos d'alguns establiments de restauració. I que sembla que no té fi això dels abusos. Fa uns mesos es va conèixer que hi havia un bar a Mallorca que cobrava pels gels, pels glaçons, als cafès. Doncs bé, aquesta setmana es va conèixer que altre local a Barcelona havia cobrat 42 euros per un suc de pinya, altre de melocotó, una Coca-Cola, un estiu, una llimonada i una cervesa. Doncs bé, sembla que la cara dura no té límit i ara se sap que hi ha un bar que cobra per ficar-te llima, això que te fiquen un trosset de llima dins de la beguda.
Sí. Que doncs realment ho fiquen perquè volen.
Claro, és que a mi, per exemple, no m'agrada.
A mi tampoc.
Però bé, bueno, tampoc crec que li faci molt, però això, que per això inclús cobren. Ha sigut a París.
Pues no m'ho fiques, dona'm l'opció, no? Claro, si pregunta. Vas a cobrar per algo, pregunta abans.
Però això de vegades també passa, que te dicen pa damunt la taula i després, clar, tu no l'has demanat 3 euros o 4.
No, i després respecte al gel, lo mateix. Jo, sí, sí. Si la beguda està fresca, la que no me van a traure, no vull gel.
Pues sí.
Si me van a cobrar pel gel...
El
doncs,
tema és que no t'ho
que
diuen.
No.
Claro, i si no. I si t'ho diuen, pues mira, el gel val tant. Vols? Sí, no. No pregunten i mira. Després qui va renyir.
Això passava abans en el pa, no? Que moltes vegades te ficaven pa i te'l cobraven.
No, jo crec que ara també passa, eh? Jo he anat a algun recentment...
No, però ara que... també hi han en la carta te fica, si vols pa, un euret. Per començar.
Jo crec que on vaig anar i no fa molt va ser aquest estiu, no ho ficava, eh?
No?
I allí estava damunt la taula i després tu veus que quan vas a pagar, 3
el
euros.
El cobren.
Sí, sí, jo crec que sí.
No sé, jo els últims que he anat sí que ficava el, que el pa valia tants diners per començar.
Doncs bé.
Doncs anem amb altres curiositats. Anem a parlar d'un botí estimat en 2 milions d'euros en joies que va ser sostret durant la matinada del dijous del castell francès Beau-le-Vicomte, ubicat al sud de París i conegut com el Pequeño Versalles. Va ser un robatori net, no es van produir ferits. Un grup de 6 encaputxats, diu que no anaven armats, van assaltar poc abans de la matinada les dependències del conde Patrice de Beauvais, de la condessa Cristina, de 90 i 78 anys, que resideixen en este castell, que és del segle XVII. Els cacos van atacar amb corbates als residents, van obrir la caixa forta i se van endur esmeraldes, però ningú altre objecte de les col·leccions del palau.
Ui, això igual és un encàrrec, eh? Perquè si és tan concret el robatori, havent més coses, no ho sé.
Diu que el castell Beau-le-Vicomte fou construït entre 1656 i 1661, imagina't, a uns 50 quilòmetres al sud de París, pel ministre de Finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet. Patrice de Beauvais va obrir la dependència al públic en 1968 i ara són els tres fills de la parella qui el gestionen.
Vamos, vale.
Diu que rep uns 250.000 visitants cada any. Imagina't. Bueno, ahir van celebrar la boda de Longoria i l'exjugador de la NBA, Tony Parker.
Pues mira, sí, sí, de luxe de Series Spy. I anem a parlar d'una última notícia molt curiosa i si l'altre dia dèiem que era el dia de la paella, doncs bé, anem a... És que s'inventen de cada cosa. Tu et menjaries un sandwich de paella?
No.
Ficaries una paella en un entrepà?
No.
Igual algun anglès o britànic, sí, perquè la cadena de supermercats Tesco, molt coneguda al Regne Unit, ha llançat un sàndwich de paella, un invent almenys curiós. La paella doncs fa les delícies de tota la gent que ve a aquesta zona, bueno, diem aquesta zona perquè a tot el país n'hi ha moltes versions de la paella. A l'estranger està considerada o està considerat com el plat més característic de la cultura espanyola i no és d'estranyar que per a molts estrangers vulguin que estiga inclosa de qualsevol forma en el seu menú, encara que siga entre dos trossos de pa.
De veritat que me pareix una aberració fer un sàndwich de paella.
2,40 euros, val. I l'anuncien en el seu embolcall com una edició limitada.
Increïble.
Home, clar, no vas a fer vinga sàndwich de paella i després que ni el tato vull a comprar o no te vas a deixar ahí el gasto.
Però espera, que no s'acaba ahí. Que és que els ingredients són arròs, gambes, pollastre i xoris.
Però marrana és, per dir-ho pronta i clar, ahí sí, en la paella se fan. És el que té. Paella és...
Però que no li diguin el nom de paella.
És que jo crec que com paella
veure,
al final...
Xoris? Estem bé del cap?
És com tot. Al final qualsevol cosa en arròs i coses, pues és això, arròs con cosas. I molta gent això li diu paella.
Pues a l'arròs tres delícies li diré paella també.
Pues algú... Mira, esta tres delicias té arroz, gamba, pollastre i xorís. Este ja en té tres, arroz, tres delicias.
Mare de Déu. Sandwich de paella, el provaríeu o no? Jo ja vos dic rotundament no. Però
home,
bueno,
no.
Ni algú, a, que
a més,
millor...
aquesta paella. Perquè si dius la nostra paella, pues jo què sé. No sé, alguna locura, alguna tonta pots fer, però eixa paella en un entrepà ja te
no,
dic jo
no,
que
no.
No,
no, no. Doncs bé, amb aquesta curiositat ens quedem, eh? Una pausa de seguideta a convidats a la 92.2 de la freqüència modulada.
Pregunta por ti. Dice que es mentira que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del nuevo Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Y puede ser tuyo desde 19.900 euros financiando con Banco CTLM SAU antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en kia.com. No hay nada como un Niro.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
La Menera t'ofereix es una gran variedad de frites y verdures del temps al millor preu. La Menera, frites y verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además, empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Villarreal.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Trinity, Cambridge o la EOI, clases de apoyo y para universitarios. Matrícula abierta, más información en el 964-537609 o al email info@lbingles.com.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Punt d'arribar a la 1 menys 20, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i com ja havíem comentat, a més avui dilluns que intentem parlar del camp, anem a fer balanç de les que van ser aquestes dues jornades de vaga convocades pel sector primari per a reivindicar una millora en la situació als camps, als nostres, als valencians, però també als de moltes altres parts d'Espanya. Per tal de conèixer aquest balanç, què passarà a partir d'ara, a partir d'aquestes jornades? Ens acompanya el president de l'Associació d'Agricultors de Nules, Pepe Montagut, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs, en primer lloc, quin és el balanç que feu, no?, de la participació en la manifestació, del seguiment d'aquesta vaga?
A veure, jo primer vull comentar pràcticament els motius perquè aquesta huelga a nivell nacional ha tingut poca incidència. La major part de la premsa nacional mos ha silenciat, a pesar de recibir diverses convocatòries. Això és un punt fonamental perquè precisament els agricultors de peu pues, s'han enterat poc en aquest tema. No va participar el sector exportador, el qual té un significat altament negatiu per al sector productor. I així, en aquest tema s'està apuntalant tots els defectes que tindrà Intercitrus i se va convertir en una ferramenta inútil i al servici de molts pocs. Nosaltres vam recibir una carta del Comitè de Gestió de Cítrics en la qual ens diuen que estaven completament d'acord en els nostres, pràcticament, en quasi tots els nostres pedides que presentem, però que s'adherien a la huelga, però que ells, pues, sent, cada exportador era soberano, pues, podia o no adherir-se a la huelga, però que tenien en tindre en compte que ells tenien compromisos que complir en les grans superfícies i cadena de distribució. Bueno, vist així d'una forma molt gelada, pues, tenen raó, però és que darrere de lo que és els compromisos s'amaga una altra cosa. I és que tota aquesta fruita que s'està enviant avui als mercats procedeix de l'hemisferi sud. Fruita espanyola pràcticament on arriba. Luego, els seus compromisos es tenen que complir en fruita de l'hemisferi sud. I això d'un perill, que a la millor d'ací 15 dies, quan tinguem la fruita espanyola, siguem tenint fruita de l'hemisferi sud, de Sud-àfrica, d'Uruguai, d'Argentina, i que entonces pues, les grans superfícies es diguen cavallons, està el mercat saturat, perquè tenim massa fruita, a més de l'espanyola, el que tenim de fora. I ells repercuteixen després en el productor i diuen, mira, el mercat està saturat, no podem pagar-vos el preu que volem. És a dir, no ens enganyem. La fruita dels tercers països, evidentment, afecta i molt el preu del productor. Així. O sigui, que aquests compromisos estan fent-se en fruita de tercers països. I això és una de les coses que, lògicament, se té que criticar als exportadors. Després no van participar tampoc les cooperatives exportadores. I així entra el senyor Cirilo Hernández, que és el president de les cooperatives agroalimentàries. Durant més d'un mes ens ha estat donant llargues perquè al final no comunicara res absolutament a les cooperatives. I este senyor, pues, lògicament, el veuran vostès en la València Fruits i en altres diaris escrivint articles en defensa del sector productor. Bueno, pues si tanta defensa fer, perquè se va callar la huelga i no va fer participar precisament a les cooperatives que estan defendent el producte dels seus socis. Després, sí que va tindre la huelga una certa incidència en les cooperatives de servicis agrícoles, però me penso que ha sigut més per la comunicació veu a veu que ha hagut moltes associacions en aquest tema, que no precisament per el que han fet el director general d'Intercop ni el director d'Intercop, perquè, segons pareixer, jo no he vist ninguna circular, se mos va dir que enviarien una circular a totes les cooperatives, però aquesta circular jo no l'he vista, l'ha reclamat, no se sap, i inclús algú ha comentat que si aquesta circular simplement anunciava que anava a fer-se una huelga i no aconsellava res que feren a les cooperatives de servicis agrícoles. Quan aquestes cooperatives precisament depenen, és a dir, depenen dels agricultors. Si els agricultors troben beneficis, ells van avant. Però si l'agricultor abandona, les cooperatives aquestes se'n van a pique. I després, per últim, no han singutat la huelga les organitzacions agràries. Este tema és un poquet llarg de comentar, però anem a resumir-lo al màxim. ASAJA té els problemes, té els interessos en altres zones. ASAJA no li interessava de cap manera entrar en aquest joc, per supost que no. Però tenia la seva filial ABA. I ABA sí que ho sabia. I ABA sí que ho sabia. COAC, totalment desapareguda. I això que té importància a nivell d'Espanya. La UPA se va ficar en contacte amb nosaltres, vam estar parlant i vam entregar les medides, van pareixer bé, però així va ser tot el contacte que nosaltres vam tindre d'ells. I després la Unió ho va saber des del primer moment. Però la Unió, en vez d'anar a col·laborar o entrar dins a formar part d'eixa huelga, perquè estava defendent el sector primari, pues se va encarregar d'anar descalificant i anar tirar-la per terra. Això és el que ens du a una situació molt delicada, i és dir, cavallers, vostès no ens representen a nosaltres. Jo no sé si els exportadors, per supost, representarà d'ells. Jo no crec que les cooperatives, en la seva forma d'actuar, tampoc acaben de representar-nos. I, per supost, les organitzacions agràries. Haurem de dir que pràcticament durant els últims 40 anys les organitzacions agràries han estat vivint de les subvencions a costa de l'agricultor i no al servici de l'agricultor. No hagués dit això, els objectius que s'han alcançat. Bueno, tenim que dir que la incidència a nivell públic ha sigut escassa, ha hagut províncies amb molt més participació que altres, però sobretot al fallar el sector exportador, el sector cooperatiu i les organitzacions agràries, pues, sabíem el resultat que seria. El que sí que tenim que dir és que ha sigut la primera huelga general que s'ha convocat en Espanya. Això ha sigut un atreviment. Lògicament, sabíem a què ens exposem, però la situació no dona per més. Així o ens manegem o anem a pique.
I a partir d'ara?
No, hem socavat, sí. Per mi hem socavat el ciment del sindicalisme agrari. Perquè s'han ficat, almenys saben que
hi ha gent que no està conforme.
Ja no poden estar tan tranquils. Així hi ha gent que està disposta a traure'l sempre, a segar-lo la herba per baix dels peus si volen estar tranquils. I sobretot, han llevat les caretes a moltíssima gent, que ara ja no poden dir que són defensores del sector primari. Ara sabem realment què és el que defenen. Una vegada dit això, pues, ahir precisament vam estar llançant ja un missatge a totes les associacions per veure quins són els passos que anem a seguir ara. Una de les coses que volem fer és reunir-nos en este mes d'octubre. Bueno, s'ha consultat, això està a consulta, o sigui, jo ho dic, però s'ha ficat a consulta. Reunir-nos en el mes d'octubre, no a soles aquestes associacions, sinó altres associacions que puguem vindre, a veure de quina forma es comencem la campanya per la no ratificació de l'acord de la Unió Europea Mercosur. I finalment tenim una època bona, que és la campanya electoral. La campanya electoral, el sector primari té molt a dir. Quina és la campanya que farem? Jo vull crec que arribarem a un acord entre tots, però evidentment se poden canviar sillons i se poden canviar gaires. En tot aquest tema, a mi m'ha llamat molt l'atenció els viatges que fan a Brussel·les. Fan a Brussel·les el president de la Conselleria, el president de la Generalitat, ABA, la SAJA, la Conselleria mateixa d'Agricultura, Comitè de Gestió Cígnics, Intercitrus, en fi, se fan molts viatges a Brussel·les, però me llama l'atenció una de les coses molt xocants que ha ocorrit últimament, que no s'ha donat a conèixer, però que buscant els datos pues, te dones compte que això són visites o són viatges turístics, perquè
de profit
poc. Vaig a ficar algunes fetges. En maig del 2019, Intercitrus va mantindre una reunió amb el comissari d'Agricultura, Filogan. Sobretot per ficar-li coneixement de la situació que estava el sector, una situació molt delicada, i resulta que el senyor Filogan, en juny del 2019, és a dir, un mes després, se despenja fent unes declaracions, n'hi ha altres, però només li direm el titular. El comissari europeu d'Agricultura, Filogan, reconoce que la Unió Europea ha hecho significativas concesiones en materia agrícola y agroalimentaria al cerrar el acuerdo de asociación con Mercosur, pero aseguró que el resultado obtenido es equilibrado. Yo me quedo un poco sorprès perquè tan que ho ficaen. Ells com el logro d'haver parlat amb el senyor comissari Filogan i resulta que el senyor Filogan se despenja en altres declaracions. En juliol, del principi de juliol, va haver una reunió en la Generalitat en la que estava el senyor Ximo Puig, estava el senyor Cirilo Hernández, estava el senyor Cristóbal Aguado, estava el senyor Carles Peris, estava el senyor Manuel Lafuente i estava la senyora Immaculada Sanfeliu, presidenta del directora del Comitè de Gestió Cítrics. Entre altres coses, aquesta reunió se va acordar el mantindre una reunió els dos dies després, això era en 10 de juliol i 11 de juliol, en una sèrie de personalitats de la Unió Europea, entre elles la comissària de la Comissió Europea del Comerç, Cecília Malmström. És xocant que aquestes reunions que se fan fer a Brussel·les per intentar convèncer i que després inclús ha dit que se va quedar sorpresa la senyora Malmström de quina era realment la realitat del camp. Pocs dies després, la senyora Cecília Malmström se hizo en unas declaraciones en El Mundo en la que diu: el acuerdo con Mercosur no se puede reabrir ni mejorar. Vaya, una visita molt significativa i molt bona. Les declaracions que fa la senyora Cecília Malmström en El Mundo era el siguient: estoy muy contenta, nos abre un mercado enorme, elimina aranceles por más de 4.000 millones de euros, que es 8 veces más que el CETA con Canadá y 4 veces más con Japón, para coches, pero también para maquinaria, farmacéutica, ropa, zapatos químicos, mucho sector agrícola, chocolate, quesos y vinos. Lo que ya vos está diciendo es que se han beneficiado a una serie de sectores económicos y ha estado perjudicando enormemente, o van a perjudicar enormemente la agricultura, al sector primario. Acaba la señora Díaz, la señora Mastron, Díaz, que no se puede reabrir ni mejorar. Ya está hecho. Es lo que tenemos. Está cerrado. Yo me pregunté, si la señora Mastron, Cecilia Mastron, después de haberse reunido en el mandamasos de aquí, de la Unión Europea, de aquí de Valencia, conforme son el señor Puig, el señor Cirilo Hernández y el señor Manuel Arrufat, o la señora Inmaculada Sanfili, o Cristóbal Aguado, o Carles Peris, y se van a Bruselas para intentar paliar, porque solucionar es difícil, pero paliar al menos los efectos del acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. Y a los 3 o 4 días y la señora Cecilia Malmström en este tipo de declaraciones, la pregunta es obvia. ¿Para qué han anat a Bruselas? Tenim a continuació també la plataforma. La plataforma per la dignitat del llaurador. Esta plataforma, que tots el món saben, està formada per 17 o 18 ajuntaments de la província, crec que inclús n'hi ha alguns de fora també. Està formada per la Unió de Llauradors i Ramaders, està formada per FEPAC, està formada per les cooperatives i està formada per l'Associació d'Agricultors de Nules. Ells sabien, aquesta plataforma sabia des de finals de juny, millor dir, el 2 de juliol, concretament en la reunió, es va donar a conèixer el projecte de la huelga general. No és que no s'ha fet res, inclús 4 o 5 dies antes de la huelga, se van despenjar i s'envien un escrit a tots els convocants, a tots els components de la plataforma, dient-los: en el caso de la huelga prevista para el 18-19 de septiembre, al no haberse conseguido el consenso entre los miembros de la misma, que aunque están mayoritariamente de acuerdo con el contenido que se reivindica, existen discrepancias en las formas utilizadas para la realización de la protesta y en la efectividad de la misma para alcanzar los objetivos perseguidos. Si esteu de acuerdo que es necesaria, les formes se poden després discutir, però vos teniu que adherir. El problema no és que no s'adheriren, que hagin fet un fallo grandíssim, hagin pegat una patina a la plataforma, però descomunal. Perquè ells estan, o teòricament, està la plataforma en defensa del sector primari, i ara se fa una huelga en defensa del sector primari i ni siquiera vos adheriu. Deixeu llibertat cada un que faci el que vulgui. Això me recorda que 2 anys antes, en 2017, se va enviar un escrit dirigit als alcaldes de 20 ajuntaments de la província de Castelló en la que se demanava que se duguera a pleno el demanar la dimissió, acordar en pleno, el demanar la dimissió dels eurodiputats del Partit Popular que van votar a favor de l'acord en Sud-àfrica i dels PSOE que se van abstindre. Quasi tots aquests ajuntaments pertereixents a la plataforma. Ni un a soles d'estos alcaldes, ni un, és que ni un, va dur a pleno l'escrit que li se van enviar. Lo més lògic i lo més normal, si són defensors del sector primari, en este cas de la citricultura, tenien que haver dit, bueno, pues anem a discutir-lo en pleno i després, si lo que s'acorde, farem. Però ni siquiera el van dur a pleno. Lògicament, així està jugant la política. Alguns són del PP, altres són del PSOE, i altres poquets són de Compromís i altres, però és que no va haver ningú. Això te llama l'atenció perquè si la plataforma, conforme s'ha defendent, erigint-se en defensor del sector primari o de la citricultura, resulta que quan és un tema per qüestió política ni siquiera el du a cap, perquè, claro, si afecta alguns dels components que són polítics, estan dins de la política, haurem de convenir que la plataforma, la major part dels components són polítics i no agricultors. I després tenim a 2 organitzacions agràries que jo no realment no sé a què defenen, perquè era una cosa evidentment molt clara que l'adherir-se i el sumar-se implicava, per supost, pues, una acceptació de les medides que aquestes associacions que van convocar la huelga duien. I aquestes medides les pot acceptar qualsevol, salvo que el sector exportador puga dir que, bueno, ells són partidaris del libre comerç, i me pareix molt bé que siguin partidaris del libre comerç, Però el que no se pot dir és que vos estan estropeant les campanyes, precisament l'entrada de fruta de països tercers, i que això pues, se n'havia de corregir perquè, clar, vos afecta i tal. Senyores, si vostès són partidaris del libre comerç, vostès també són partidaris de que entre fruta dels tercers països. No disfracen les seues declaracions. Vostès clarament van al seu benefici i, lògicament, entre això entra que s'entre fruta dels tercers països perquè vostès van precisament al seu negoci. I no es critique, però sí que es critique, utilitzen precisament uns acuerdos que n'hi ha per baixar els preus dels productors d'ací en Espanya i se'ls paguin a misèria. Això és pràcticament el que m'ho ha donat de sí. Vosaltres, els convocats, no anem a parar, anem a seguir. Els que vulguin seguir i els que se vulguin sumar.
Penseu que, per exemple, si haguera hagut més participació d'associacions d'agricultors, ja no entrem en cooperatives o en organitzacions agràries, algun ajuntament diu, pues mira, és que realment n'hi ha molta força, que igual agafarà l'agricultor de peu a faltar el captar ahir, que has comentat que és molt complicat, no? Però si n'hi haguera algun més múscul ahir, ens hauria sumat algú més?
No sé, el percentatge no cal dir-ho de la incidència que ha tingut, però sí que estic segur que la incidència a nivell nacional, si s'hagueren sumat a Saja, COAC, UPA, ABA, la Unió, FEPAC i altres organitzacions que n'hi ha per altres zones, possiblement el 95%, no dic el 100%, però el 95% del territori haguera fet la huelga. I haguera sigut una huelga nomenada i haguera sigut una mostra de força davant del Ministeri i davant de la Unió Europea. Però, claro, una cosa és parlar i treballar la boca, altra cosa és parlar i actuar i fer i els fets. És a dir, una cosa la paraula i l'altra cosa és la... Que això és precisament una frase que diu molt el senyor Cristóbal Aguado, que ara, no sé si ara o d'ací dos o tres dies, se'n va en un viatge al seu contorn, la seva cohorte, o el que diem, els seus palmeros, perquè té, no sé si aniran, que té, el senyor Cristóbal Aguado té palmeros. És cosa de risa, però té palmeros. Que li aplaudixen totes les decisions que fan, estiguen equivocats, no, i això no és lògic. Se'n va a Sud-àfrica, de viatge turístic. La informació mos va arribar ahir. Se'n va a
però
Sud-àfrica...
Però turístic del que comentaves abans, o...
Perdó?
Turístic del que comentaves abans.
Turístic de l'anar allí, pues no sé a què, perquè no sé realment a què van. Ni se sap a què van, realment. A què se va a Sud-àfrica? Lo lògic seria d'anar en una comissió, una organització, per dir, anem a veure quines varietats estan treballant aquells, que són més rentables, que vosaltres podem aplicar-les així en el nostre terreno i pues, podríem donar alguna rentabilitat. No, se van de viatge turístic. Segons s'ha informat, se van de viatge turístic. Ha regalat un dia de descans i s'ha anat a Sud-àfrica pues, a visitar, me figure que camp, me figure que cosa, per dir, viatge turístic. Hi ha altra cosa que és, però això ja és més llarg de parlar, són les medides que tant a nivell nacional com a nivell comunitari s'han llançat a la premsa i a la publicació, tant pel Ministeri, les famoses 16 medides del Ministeri per salvar el sector, les 19 medides del senyor Cristóbal Aguado, és a dir, ABA, les que ha llançat també el Intercitrus, que en aquest cas Intercitrus me llama l'atenció que precisament en poques medides ahir no demostren, les llegeixes i les tornes a llegir i diuen, estos senyors estan parlant en defendre el sector primari o estan parlant en defendre el sector exportador, perquè Intercitrus s'està depositant molta confiança i ha que tindre en compte que en Intercitrus està en el comitè de gestió i el comitè de gestió estan... els que componen el comitè de gestió són la majoria exportadors. Estan les cooperatives, estan les organitzacions agràries, no totes, però el que és el pes específic dins del comitè de gestió és dels exportadors. I el comitè de gestió està Intercitrus, està Eucofel, tinc així en un puesto apuntat, però en fi. Me referís que en aquest sentit que és quasi impossible que els productors dins d'Intercitrus puguen alçar la veu. Perquè automàticament els empresaris, automàticament els exportadors, automàticament les grans organitzacions que diuen defendre i que no defenen, pues lògicament al productor no li arriba res. És a dir, no té la suficient força per sentir-se. I el que me pregunto és per què estan ahí. El que sí que vos podrem condonar a compte, i no tardarem molt de temps, a veure quina és la feina efectivament que fa la interprofessional Intercitus. El ministre té molta confiança en que puga reaccionar el mercat i que puga donar major rentabilitat als productes. Jo ho dude. Ben clarament el que diu en este cas Intercitus, realment és per preocupar-se. A veure si ho encontre, ho tinc així.
Que Pepe ve molt documentat, que la gent no se pense que...
Sí. Claro, volguera parlar de moltes coses, però no n'hi ha temps. Mira, així tenim les mesures que ens col·loca Intercitrus per a les reivindicacions del sector. Plan de reestructuració per a les varietats amb problemes comercials. A veure, això no és ninguna solució, perquè avui tenim quasi 200 varietats comercials. I les grans superfícies, quan tu vas allí a les cadenes de distribució, als supermercats, només ne tenen dos o tres. Per què en volen tantes? Que se van a llevar les varietats que no siguin comercials? No fa falta que ho diguin vostès. El mateix productor, el mateix agricultor,
ja ho sap.
El que no trau rendiment ho tira fora i fica un altre. Retirada d'un volumen suficient de cítricos. Això és... diguem que una falsedat tremenda. Quan se tracta de retirar 50.000, 100.000, 200.000 tonelades de cítrics del mercat, al productor no li interessa. I no li interessa per una raó. Perquè si li paguen 20 cèntims, per dir una quantitat, crec que són 14 o 15, no ho sé. Però, en fi, és una preu que no ho sé. Però sí que sé que el productor té que pagar la collida, té que pagar el transport, té que pagar la tria, perquè, clar, tota la fruta no és bona, perquè això després se va regalar, i té que pagar l'envase. I quan reduïs tots aquests costs que paga el Ministeri per la retirada de fruta, resulta que li queden 1, 2 o 3 cèntims, que és pràcticament no res. No m'interessa. I a mi com a productor m'és igual que la retiren que no, prefereixo deixar-la perdre en el camp. Després hi ha un altre... una altra medida que diu estudios sobre el impacto de los acuerdos comerciales con terceros países. Bueno, yo vaig a riure un poquet. Vaig a riure un poquet perquè si van a fer un estudi de l'impacto de los acuerdos comerciales con terceros países, que me perdonen, a millor s'ofendran, però mire, jo l'impacte ja el sé des de fa anys. Desde que vamos a comenzar en el acuerdo en Marruecos, el acuerdo después en Sudáfrica y este de acuerdo, yo sé claramente quién es el impacto que anem a tindre. Es decir, no podem tindre rentabilitat. Això no cal ni que fiquin com una medida. Això és una, per dir-ho així, una tonteria. El impacte el sabem tots, quién és el de acuerdo de tercers països. Reforzar la contratació de personal altamente qualificado en Brussel·les. Si quedeu sorprès, però diu, anem a col·locar més gent en Brussel·les, per què? Perquè vinguin els grans lobbies, que vinguin les grans superfícies, que vinguin els països poderosos i facin el que es dona la gana? Anem a gastar molt més diners per no res. Anem a crear un lobby? Ojo, crear un lobby i fort. En la divisió que tenim, així en el sector productor, en el sector comercial exportador i en l'administració, així en Espanya, anem a crear un lobby fort? Llavors, que s'ho pensen. Muy bien, ojalá el tinguérem, aquest lobby, ojalá el tinguérem. Jo dude molt que pugui ser efectiu. I després, una altra medida que fica és mejora de los mecanismos de gestió de la crisis dentro de la reforma a la PAC. Poco menos, pues bueno, una gestió com una altra, però que no va a tindre ningú efecte sobre
real.
La rentabilitat. A veure, vos diuen ells que tenen el compromís de seguir treballant de forma coordinada en defensa dels interessos del sector citrícola. Sí, hi hauria que preguntar-se és si el sector citrícola per ells és el sector exportador o és, efectivament, el sector productor també entra ahí. És a dir, dude molt que Intercitus, ho dic clarament, dude molt que Intercitus sigui efectiu i no tardarem molt. En dos o tres anys sabrem si efectivament és efectiu o no. I ojalà, m'agradaria tragar-me les paraules que estic dient. Però, per desgràcia, si recopilem tota la informació que tenim de tots els projectes que s'han fet, totes les mesures que s'han pres des de fa més de 20 anys, resulta que el balanç, el fiques dins d'un balanç i no n'hi ha ni una sola que hagi sigut efectiva. I no cal anar més lluny. La famosa llei de la mejora de la cadena alimentària del senyor Arias Cañete, que anava a revolucionar el preu del productor, la rentabilitat i tal. Però el primer que feia i el gran fallo que tenia aquesta llei és que acabava les fronteres. És a dir, la frontera que ara no està, no? Però ahir en la Jonquera. I quan s'acaba ahir, resulta que només és efectiva per les grans superfícies, cadenes de distribució que n'hi ha en Espanya. Nosaltres exportem entre el 80 i el 90% a Europa. Quina efectivitat va tindre sobre el 10 o el 15%?
De lo que es queda.
Evidentment, ha fracassat. Aquesta llei ha fracassat. Primer, jo recordo que tant l'ABA, tant l'ABA com la Unió i altres organitzacions agràries alabaven, que anaven a crear molt postos de treball i tal, però, claro, després de dos anys de funcionament van començar a criticar-la. Però si era una cosa lògica i normal, si la secretària d'Agricultura, de la Direcció d'Agricultura, que va vindre, no farà més dos, tres anys, fa tres anys va vindre així a fer unes xarres sobre precisament aquesta llei, li se va preguntar que quina era l'efectivitat que tenia en França, per exemple, o en Alemanya, o en Àustria, o en els països de Dinamarca, Suècia. Ninguna. Si no en té ninguna, i tu vols millorar la cadena alimentària, ten en compte que els productes que nosaltres tenim se'n van quasi tots a la Unió Europea. A Europa. És a dir, estos països que aquesta llei no tingui una efectivitat. En fi, jo crec que ja he dit prou per avui. No vull ser pesat.
Només una pregunta.
Pregunta el que vulguis que jo te contestaré.
Si perquè està per ahí la meva companya. Havies comentat que no pareu, que la idea és no parar. Se afegisca algú, se nisca, això sí, independentment. Teniu ja en agenda alguna altra activitat, alguna altra mesura per a defensar el sector? Què es puga dir? Encara s'està treballant?
Bé, s'està ficat a consulta, és a dir, s'ha llançat algunes idees, però ja consulta, a veure què opinen. Sobretot n'hi ha una medida que pot ser molt efectiva. Serà difícil que arribem a un acord, però alguns ho tenim molt clar. I és que anem a una campanya electoral i sense manejar-nos del silló, simplement depositant una papeleta, podem canviar moltes coses. Però ahir sí que haurem de tindre en compte una cosa els agricultors. I vaig a dir-los la frase perquè ja se la fiquen i se mentalitzen sobre aquest tema. Les decisions que se prenen en el Parlament Europeu són decisions polítiques. I entre aquestes decisions polítiques ens afecta o ens afecta directament al sector primari. Si els acords de la Unió Europea, Mercosur, Marruecos, Sud-àfrica, s'han fet en el Parlament Europeu. Són decisions polítiques. Les decisions polítiques també se prenen en el govern espanyol. És a dir, qualsevol medida que afecta el sector primari que se prenga en el govern són decisions preses per polítics. I si anem a les autonomies i se prenen també medides en defensa o en contra del sector primari, són decisions polítiques. Llavors, han de tindre en compte que tot el nostre futur està en mans de polític i que, per desgràcia, el 80 al 90% d'estos polítics que estan prenent les medides, ja ho dic molt clarament, no tenen ni punyetera idea de què és, de com i de quina forma se treballa en el sector primari i quina és la seva rentabilitat i per quins motius avui tenim la crisi que tenim. Entonces, ante este tema que és molt grave, que tu saps que són les polítiques les que prenen les decisions, tu només has de mirar dues coses. O mira la política o mira l'economia. Si tu mires la política, no estigues en l'agricultura, no estigues defendent l'agricultura perquè ahir no vas a fer res. Si estàs en l'economia, olvida de la teva ideologia perquè dins del camp n'hi ha sensibilitats de totes les classes. N'hi ha de dreta, d'esquerra, del centre, del sud, de l'oest i de l'oest i de l'est. És a dir, si pensem en l'economia, és l'única forma que nosaltres podrem decidir en el nostre vot, al millor, quins són les formes que tenim que prendre de cara a Europa per defendre el nostre sector.
Doncs amb aquesta reflexió damunt la taula es quedem, Pepe, si et sembla avui. Continuarem parlant de més assumptes relacionats en el camp. Moltes gràcies per apropar-nos a aquesta anàlisi i fins d'ací poc.
Gràcies a vosaltres per donar-me veu.
Un plaer. Nosaltres fem una xicoteta pausa, una 12, de seguida repàs de l'actualitat provincial i local.
La Escuela de Tenis y Pádel del Club Tenis Villarreal inicia nueva temporada con todos sus cursos. Escuela entre semana y fin de semana, escuela base con todos sus programas. Y como novedad este año lanzamos los nuevos productos de competición Premium Pro y Advance, compaginando los entrenamientos con los estudios a distancia de ESO y bachillerato. El entorno más equilibrado para completar tus estudios y conseguir becas al 100% en universidades americanas. Inscripción, reserva de plazas y más información en Academia Tenis Trainer, Avenida Mediterráneo 9 de Villarreal. Real o en el 964-53-11-14.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Futbol a Radio Villarreal. Dimarts, a les 8 i mitja de la vesprada, Barcelona-Villarreal. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Auto Villarreal, Agroquímics Burriana, Alovagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Mader Arbo, Caixa Rural Villarreal, Canem, Canós Impresors, Chabrera Agroquímics, Clínica Dental Llopis Díaz, Construcciones Flamel, Cristalería Brock, Daswell Auto, De Fuserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Hotel Cercotel Planapart, Kaki Moda Joven, Joyería Lola Álvaro, London Bridge, Marzá, Malco Rentacar, Mayen, McDonald's, Óptica Villarreal, Pardo Seguros, Pizzería Luciola, Real Export, Sempre Rapid, Serigrafías Libra, Serteca, Sisenred, Talleres Agripesa, Tenis Trainer, Tecno Villarreal y Tot Descans. Radio Villarreal amb el Villarreal Club de Futbol.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
Arribem a la 1:16 del migdia. Fem repàs de l'actualitat política, provincial i local. El ple de la Diputació de Castelló donarà compte de les línies del pressupost de 2020, un pas merament tècnic que serveix de base perquè l'equip de govern treballi en l'elaboració dels comptes del proper exercici seguint els informes tècnics i la liquidació que es preveu realitzar de 2019. La Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que abans de l'1 d'octubre les corporacions locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques informació sobre les línies fonamentals que contindran els pressupostos a l'efecte de donar compliment als requeriments de la normativa europea. Al costat d'això s'ha d'informar de l'estat de previsió de moviment i situació del deute, així com l'informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat, de la regla de la despesa i del límit de deute. Ens anem cap a la capital de la Plana, que ha participat en la trobada anual de ciutats accessibles de la Unió Europea, celebrada a Breda, actual ciutat guanyadora de l'Access City World. amb l'objectiu d'intercanviar les millors pràctiques i proporcionar inspiració mútua sobre com fer una ciutat més inclusiva. Es tracta d'una cimera anual a la qual existeixen representants de totes les ciutats guanyadores del Premi Ciutat Accessible de la Unió Europea. Castelló ha sigut triada per Breda com una de les convidades per a participar en aquesta jornada. Continuem parlant de la participació de la capital de la Plana en el Simposi Iberoamericà d'Enginyeria de Residus d'Assumpció. I és que el regidor de Reciclatge i Gestió Integral de Residus ha detectat la necessitat d'habilitar un nou ecoparc mòbil a la ciutat després de participar en aquest simpòsium. Aquest servei coincideix amb el compromís adquirit a l'acord de Fadrell de dotar el Grau amb un ecoparc propi, motiu pel qual l'edil aspira a tindre'l habilitat durant el primer semestre de l'any 2020. Amb la implementació d'aquest punt, es duplicaran els serveis que s'estan realitzant, augmentarà la sensibilització amb el reciclatge i, sobretot, evitarà que determinats residus perillosos, com bombetes, piles o materials electrònics, acaben a l'abocador erroni. Es anem cap a Almassora, que ha iniciat el repartiment de jupetins reflectors en els col·legis com a punt de partida del Pla de Seguretat per a Escolars. El comissari cap de la policia local, Roberto Verdoy, i la regidora d'Educació, Raquel Barberà, recorreran tots els centres educatius en els propers dies per a distribuir aquesta peça de seguretat per al professorat, de manera que puguen utilitzar-la sempre que guien a l'alumnat en visites per la localitat. Segons ha explicat, es tracta d'una primera mesura per a incrementar la seguretat durant les eixides pel nucli urbà. La zona d'Horta i la platja, quan acompanyen els menors per la via pública per a ser més visibles i així evitar accidents. D'altra banda, ens anem cap a Onda perquè l'equip de govern que lidera l'alcaldessa Carmina Ballester ha tornat a reunir el sector empresarial i els patronals, ceramistes, associacions i instituts, així com entitats relacionades, amb l'objectiu de reactivar el Consell de la Ceràmica, ja que pareix ser que continua inactiu durant la legislatura passada, doncs volen que se reactive. Per tant, Ballester i els edils de promoció econòmica, Maria Baila i d'Hisenda, Salvador Aguilella, es reunien amb representants del sector per explicar-los l'aposta de l'Ajuntament per a reactivar aquest Consell i, d'altra banda, animar-los a aportar noves idees per a crear iniciatives que fiquen en valor l'art ceràmic Onder i sumen competitivitat a les empreses. Avui arranca CERSAIE i 22 empreses d'Onda mostraran al món durant aquesta setmana les tendències vanguardistes i les innovacions ceràmiques en aquest Saló Internacional del Taulell. L'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, ha mostrat el recolzament a les marques locals en una visita a l'empresa Azulindus, on ha ressaltat que la ciutat d'Onda és sinònim de qualitat ceràmica, innovació i talent empresarial. A Nules finalitzava ahir aquesta fira de la ramaderia i maquinària agrícola, que ha comptat amb una alta participació en els actes i activitats programades per a la jornada de Cloenda. També cal destacar que s'han realitzat diferents exhibicions com el tradicional tir i arrossegament, la tercera edició de la mostra de gossos de Ravera i d'esports tradicionals bascs, a més del taller de caça i natura per als més menuts. Novetat d'aquesta edició que organitza del Club de Caça Nules, la Vila Vella. Per a la jornada de diumenge ha tingut, a més, les xerrades sobre parcs agraris i custòdia del territori que ha impartit Esperanza Meléndez de l'associació Som Custòdia en l'espai del Racó del Llaurador. A més, també una altra sobre la cultura del meló en Xilxes de Castelló, Ruta de Sabors. L'antiga depuradora de Vora Riu deixarà de funcionar en els propers mesos. L'entitat pública de sanejament d'aigües residuals, EPSAR, de la Generalitat acaba de traure a licitació el projecte de connexió amb la depuradora d'Almassora, que amb un import de 2,8 milions d'euros permetrà donar solució definitiva a una estació obsoleta, insuficient i amb repercussions ambientals importants. La licitació arriba després de l'acord assolit entre l'EPSAR, l'Ajuntament de Vila-real i el Consistori d'Almassora, amb un projecte que garantís el correcte tractament de les aigües residuals de Vila-real per al present i el futur. Continuem parlant de Vila-real i concretament de la visita de la regidora de Sanitat, Sílvia Gómez, així com els regidors de Serveis Socials Álvaro Escorihuela i Proximitat Miriam Caravaca, a la seu d'Aferbil, entitat que ha adquirit recentment una nova llitera d'ondulació de fabricació alemanya. La presidenta d'Aferbil, Isabel Serrano, ha destacat la innovació de la llitera, coneguda en el sector com la màquina de Déu, per la quantitat de patologies que pot tractar. Entre d'altres, s'usa per a patologies musculars, d'ossos o regeneració celular. D'aquesta manera, Aferbil es suma a la línia de treball de Vila-real com a ciutat de la ciència i la innovació i posa a disposició dels socis una màquina d'avantguarda en el tractament de patologies associades a la fibromiàlgia. D'altra banda, des de la regidoria d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real s'ha aconseguit finançament per a un nou pla d'ocupació, amb el que es podrà contractar per un termini de 6 mesos a 8 persones majors de 30 anys en situació de desocupació. Es tracta d'una convocatòria del programa EMCORP llançada pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació Labora, en la qual Vila-real ha obtingut una aportació de 81.779 euros per part de l'administració autonòmica. Gràcies a aquesta subvenció es procedirà a la contractació de 8 persones per un període de 6 mesos en treballs de suport als serveis municipals. En concret, serà un administratiu, 2 oficials i 5 peons, tal i com apuntava el regidor d'Economia, Xus Madrigal. Segons les bases de la convocatòria, Espai Labora s'encarregarà de realitzar la preselecció, pel que no és necessari formalitzar la sol·licitud, encara que sí que és convenient que els interessats opten alguna d'aquestes places, revisen les ocupacions en les quals s'han inscrit com a demandants d'ocupació per assegurar-se que coincideixen amb els següents: administratius en general, oficials instal·ladors electricistes, oficials d'obra obrers i peons d'obres públiques. Finalment, des de la regidoria d'Esports, avui ha sigut el regidor de l'àrea, Javier Serralbo, el que ha presentat el nou campionat multiesport escolar, en el qual en 2018 participaren un total de 1.600 alumnes.
I això possibilita que prop de 1.600 alumnes cada campanya puguen fer aquesta pràctica i aquest campionat de multiesport escolar. Dic que conjuga moltes coses i és una part important, perquè l'educar en esport creiem que és la part fonamental. Per això les ràtios que tenim en aquesta ciutat, de xiquets i xiquetes que es practiquen esport, és prop menys un 7%. La resta sempre fa algun tipus d'esport a part del normal de les classes, i això també fa que els índexs d'obesitat infantil siguin més baixos que n'hi ha en tota Espanya, no?
Aquest campionat serà des de l'1 d'octubre fins al 30 de maig de 2020 i era el responsable d'aquest Servei Municipal d'Esports, José Ramón Cantabella, el que explicava quines seran les disciplines que es practicaran, que practicaran els xiquets que s'inscriguen, i és que poden inscriure's els nascuts des de 2008 fins a 2013. Les activitats es desenvoluparan preferentment en els col·legis de 5 a 6 i mitja de la vesprada de dilluns a divendres. Doncs era el mateix responsable del Servei Municipal d'Esports el que explicava aquestes disciplines.
Màxim, jugarà 9 esports diferents a l'any, farà 3 esports de sala, bàsquet, handbol i futbol sala, i per això es diu multisport, i a més podrà participar de forma voluntària en rugby, en goalball, en pilota valenciana, en atletisme, en waterpolo, en el cross, i aquell que vulgui que n'hi ha, que s'apunten a tot, participarà, farà 9 esports el mateix any, en el qual és molt més equilibrat i li dona moltes possibilitats, perquè quan sigui més gran decidís què és el que li agrada.
I fins ací el repàs per l'actualitat política provincial i local. Quan arribem pràcticament, resta un minutet per a la 1:30 del migdia.
Joyería Lola Álvaro. Joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
Construcciones Plamel Mepla, expertos en todo tipo de obras, proyectos íntegros desde cero o cualquier tipo de reforma. Seas empresa o particular, confía en Construcciones Plamel Mepla, sinónimo de una obra de calidad. Plamel Mepla, Polígono Industrial Carabona, Burriana, teléfono 635 40 78 33 o 635 40 66 78.
Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers, anglès, francès, italià, alemany. Preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i avinguda Pius 12 a Villarreal i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964-52-6880.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. distribuidor oficial de Bayer Crop Science y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
SCV Seguros Pardo. Experiencia, confianza, tecnología, formación. Donde se unen la tranquilidad de un buen seguro con un precio justo para empresas y particulares. Seguros de salud, vida, comunidades, decesos. Además, consiga el mejor precio para el seguro de su automóvil y una interesante rentabilidad en sus pólizas de ahorro. SCV Seguros Pardo, calle Valencia 16, de Villarreal.
El sábado 21 de septiembre tuvo lugar el Día Nacional de la Apnea del Sueño y de eso vamos a hablar con la doctora Marina Carrasco, presidenta de la Comisión de Roncopatía y Trastornos del Sueño de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Doctora Marina Carrasco, buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las causas por las que una persona tiene apnea del sueño?
Bueno, la apnea del sueño es cuando una persona, cuando está durmiendo, se le cierra su vía aérea superior, lo que normalmente la gente entiende por la garganta, y no le llega el aire a los pulmones. Eso es una apnea obstructiva del sueño. Y la causa es cualquier causa o factor favorecedor que haga que tenga el paciente una vía aérea más pequeña de lo normal, porque tenga los huesos de la cara pequeños o porque tenga unas amígdalas muy grandes o cuando hay un aumento de peso excesivo, porque ese peso se nos va a depositar en zonas de la vía aérea que van a hacer que disminuya su calibre, sí. O también porque ese Michelin que nos sale ahí a nivel del abdomen, de la tripa, hace que los pulmones no se puedan distender bien cuando uno está durmiendo y no den la suficiente tensión a los músculos. Entonces, Estos músculos, por el exceso de peso, el exceso de presión y toda la vía aérea pequeña, hace que al final, con la relajación que siempre existe de la musculatura por la noche, pues esta se cierre. Y se produzca la apnea del sueño.
Bueno, ¿hay un perfil de personas que la padecen más que otras?
Sobre todo es más frecuente en hombres de mediana edad, pero también pueden tenerla mujeres. Lo que pasa es que las mujeres suelen tenerla más a partir de la menopausia, porque los estrógenos que tenemos todas las mujeres en el ciclo menstrual y eso hacen que la vía aérea sea más resistente a las apneas. Entonces es más frecuente en hombres de mediana edad que en mujeres, pero a partir de los 65 años esto ya más o menos iguala por lo de los estrógenos que bajan por la menopausia.
Claro, sí.
También puede aparecer en niños, de hecho en niños ¿sí? es bastante frecuente también, sí. Sí, son niños que no paran por la noche, que no duermen bien, que roncan y al día siguiente pueden estar un poco activos y no paran. Entonces, aparece más o menos a cualquier edad, pero dijéramos que tenemos un repunte en la edad infantil y luego ya en la edad de adulto mediano.
¿Y cómo se detecta? ¿Cómo lo detecta una persona?
Pues la clínica es diferente en niños o en adultos. En niños he comentado que son niños que no paran, que tienen déficit de atención. De hecho, se está planteando que en muchos casos, en realidad, que están diagnosticados de déficit de atención y hiperactividad, puede ser precisamente un problema de apnea del sueño. ¿Ah? Y que cuando esto se trata, se soluciona. Otros casos no, pero muchos pueden ser, muchos pueden ser eso. Y los adultos suelen ser personas que, como ya digo, roncan, vienen roncando desde hace años y empiezan a sentirse cansados, como que no duermen bien, que no tienen un sueño reparador.
No todo el mundo que ronca le pasa, eso tenemos que dejarlo claro, ¿no?
Sí, sí, no todo el mundo que ronca le pasa. Pero si los ronquidos son muy fuertes, que se oyen desde la otra punta de la casa, muy probablemente esté pasando.
Uh-huh. Bueno, pues que quede claro, y evidentemente la persona que ronca pues no lo detecta, pero quien tiene al lado pues seguramente sí. Sí. Entonces, en el momento en el que se detecta, en el que tu pareja o quien sea, o tu madre o tu padre te dicen es que estás roncando mucho, ¿qué tienes que hacer?
Pues lo lógico para empezar el tema en la seguridad social es acudir al médico de atención primaria, el médico de cabecera, es el que deriva al especialista pertinente. Para poder diagnosticar una apnea del sueño es necesario una prueba de sueño, sí. ¿Vale? Y esta prueba de sueño, según el centro en el que, o según los especialistas, la puede pedir o bien un neumólogo o bien un otorrino o algún otro especialista también puede pedir esta prueba de sueño. Pero para poder diagnosticar a un paciente se necesita sí o sí esta prueba. Uh-huh. Y a partir de ahí pues ya se valora si tiene apnea o no tiene apnea. Si tiene apnea se valora la gravedad, si hay otros factores de riesgo cardiovascular y en caso de que los hubiera, pues el tratamiento.
A ver, claro, es eso, tiene solución, ¿no?, la apnea del sueño.
Sí, tiene varias posibilidades de tratamiento. También uh-huh. depende de cada paciente y porque cada paciente es diferente. No sirve el mismo tratamiento para todo el mundo. Según si, por ejemplo, tuviera unas amígdalas muy grandes, pues valdría la pena operarlo. Si no se ve nada así fácil de solucionar quirúrgicamente, está el tratamiento con una mascarilla para dormir por la noche que mete aire a presión.
Sí.
A nivel de la vía aérea y impide que se cierre. Esta mascarilla normalmente se conoce como CPAP y la verdad es que es un tratamiento que funciona muy bien, que apenas tiene...
¿A corto plazo, a largo plazo, la mascarilla puede... o sea, lo soluciona y al final no la tienes que llevar o es algo que tienes que llevar siempre?
No, la mascarilla es como... A ver, es un tratamiento que funciona si lo llevas puesto. No lo llevas puesto, no funciona. Uh-huh. Pero puede pasar personas que son muy obesas, que el principal problema que tienen es el exceso de peso, se ponen el CPAP y consiguen adelgazar y quedarse en su peso ideal y se soluciona el problema de la apnea del sueño y no lo necesitan más. Uh-huh. Si hay otros factores que son la causa de la apnea del sueño, mientras se corrigen estos factores, la CPAP puede solucionarlo. Pero si no existen estos otros factores, el CPAP es un tratamiento de por vida, como el que tiene la tensión alta necesita una pastilla para el corazón o cosas de esas.
Uh-huh. De acuerdo. Pues que quede claro y sobre todo que cualquier persona que se lo detecte, que sepa, ¿no?, que tiene que acudir a su médico y que no hay ningún problema tampoco, ¿no? No es algo que... A ver, que es perjudicial, pero que tampoco no te lleva a un riesgo de muerte ni nada de esto, ¿no? Que tiene solución, eso es lo importante, ¿no,
sí,
doctora?
Sí, tiene solución, pero sí que si es una apnea grave está asociado a mayor riesgo de muerte. Esto no inmediatamente, no es que te vayas a morir al día siguiente, no, esto no es un tumor maligno ni una cosa de esas, pero sí que es verdad que los pacientes que tienen apnea grave, que son aquellos que tienen más de 30 apneas o hipopneas por hora, están asociados a un aumento de la morbimortalidad. Mm. O sea, se ponen enfermos más frecuentemente y se mueren más que una persona que no tiene esta patología. Y tienen un riesgo aumentado por 3. O sea, que no es que sea tontería. Y por eso hay que tratarlo.
Importante también, y por eso...
Mañana, pero sí.
Y por eso ustedes, a través de la campaña de concienciación que han lanzado con el Día Nacional de la Apnea del Sueño, destacan la importancia del diagnóstico precoz.
Claro, porque cuanto antes se diagnostique, antes se puede tratar y todos estos efectos que estoy comentando de aumento de la morbimortalidad, se ha visto que si el paciente cumple con el tratamiento no los tiene. Por eso la insistencia de diagnosticarlos y tratarlos.
Muy bien, pues que no se lo cojan a tontería y que de verdad que vayan a su médico. Doctora Marina Carrasco, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernoslo explicado con tanto detalle y que se entiende, que lo importante es que la gente lo comprenda. Muchas gracias.
De nada, a ustedes.
¿Necesitas asesoramiento para manejar tus redes sociales o programas informáticos?
Sí.
En Sisenred te vamos a ayudar. A partir de septiembre empezamos a impartir clases personalizadas y particulares adaptadas a tu horario. Y si contratas una clase con nosotros hasta el 30 de septiembre, te regalamos la segunda. Llámanos al teléfono 644-392-359. Estamos en calle Ducal de Atenes 14, entre suelo 8 de Villarreal.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Descubre la nueva temporada otoño-invierno y viste con elegancia y distinción con marcas como Liu Jo, Guess, Anille Bay, BSB, Pepe Jeans. Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Hola Lucía, ¿tengo un lío para cambiarme de compañía eléctrica?
A mí me pasó lo mismo, hasta que encontré Iberoelectra.
Uy, no lo había escuchado antes.
Es una comercializadora eléctrica de Villarreal que te resolverá todas las dudas de tu factura y te ofrecerá la mejor tarifa para ti.
¿Y cómo me hago con ellos?
En www.iberoelectra.es, llamando al 964-91-7104 o en la calle Jaume Roig 42. Iberoelectra, la llum de Villarreal.
Nosaltres parlem amb el regidor de Serveis Públics a l'Ajuntament de Villarreal, en Francisco Valverde, perquè tenim molts temes que tractar en matèria de reciclatge. A més, fan una tasca grandíssima que volem que ens explique ell mateix, el regidor. Bon dia.
Bon dia.
Bé, com va el reciclatge? Quines valoracions trau i què és el que se pot millorar?
El reciclatge no és un tema ni de pegatina ni de agarrar-se d'una forma banal. El reciclatge significa moltes coses. A banda de que moltes vegades un contenedor de plàstic o un contenedor de paper rebossat i en papers o en plàstic o en vidre en terra dona una imatge fatal de la fotografia instantània d'una població, d'una ciutat bruta. Però això no és el més important. El més important és que només tenim un planeta i que cal, que no és una tonteria. Últimament estem parlant del plàstic, de ciutats sense plàstics, i el plàstic va com un tiro el reciclatge, però això tampoc és la solució definitiva, perquè fa 70 anys que se va crear el plàstic, que se va, pues mira, en estos 70 anys tot el plàstic que s'ha creat en estos 70 anys està ahí, perquè un plàstic té 450 anys per a degradar-se. Per lo tant, tenim que acostumar-nos primer a reduir menys plàstic, i després lo que tinguem n'hi ha que reciclar. I en aquest sentit estem fent un gran esforç ficant a la disposició dels ciutadans pues, tota una sèrie d'infraestructura, de contenedors en estos casos, per a que puguen reciclar.
Intentar fer la vida més fàcil, no? Perquè sabem que la gent està molt estressada, que no té temps per a res, que el poc de temps el dedica a l'oci, però n'hi ha que també pensar una miqueta i crear consciència.
L'Ajuntament, que som tots, tenim pues esa responsabilitat, la de fer-li la vida més fàcil al ciutadà sense renunciar al programa que tenim, que és sempre de respecte al poble, a la natura, al planeta, no? En estos moments tenim pues una xarxa de contenedors de vidre, de paper, de plàstic, d'oli per tot el poble, i jo tinc que dir en satisfacció, primer que res, que estem tenint problemes de buidar perquè cada vegada se plenen més ràpid.
Bona senyal.
Lo qual és una bona senyal. De fet, tant els contenedors, sobretot de cartó i paper, com el de plàstic, estaven tenint pues, alguns problemes de rebosse en el que són els contenedors. Per això hem posat en els voltants del barri del Pilar pues, un programa pilot on estem introduint les noves tecnologies i la innovació no és una paraula, és patxudamos, ajudamos a tindre serveis més eficients. En, sí. en este cas són uns sensors, simplement són uns sensors, dos tipus de sensors, un sensor volumètric per saber que el contenedor està al 75%, en lo qual ja n'hi ha que fer un avís perquè el camió vaig a replegar-lo i que no arribi al 100%. I després n'hi ha tota una sèrie de sensors en els contenedors orgànics per a saber quan s'alça la tapa i quan no s'alça la tapa. Ahí estem observant que encara n'hi ha un sector de població, perquè n'hi ha molts inputs de que la tapa s'alça a primera hora del matí, i això no és possible,
i que se quede tot el dia a la basura fent olor, sobretot quan fa calor. Això no, no és bo,
això no és possible. Estem posant al servei de les persones pues una sèrie d'infraestructures i possiblement pues, siga més còmode dur la basura quan tal s'espera anar a la feina que quan acabes de veure la pel·lícula per la nit. Però de les 8 a les 11 són les hores per a, de les 8 de la vesprada a les 11 de la nit són les hores per a tirar la basura, perquè en este país i en tanta calor tot un dia la basura en un contenedor produeix i afecta en mals olors pues, a la resta de persones.
Aleshores, està amonestant a aquelles persones que estan tirant el fem quan no toca, a les 7 del matí, a les 8 del matí?
Efectivament, tinc que dir que els inputs que tenim d'aquesta utilització tampoc és general, però a lo millor n'hi ha pues, uns, entre un 5 i un 10% que utilitzen aquests contenedors a hores que no toca. I claro, estem ahí en el procés continu d'educació i de conscienciació, però després de la educació de que per l'autopista no se pot anar a més de 120 i de la conscienciació i tot això, estan els radars i està la policia, perquè el que no és possible és continuar d'una forma infinita estos hàbits, no?
Doncs hem parlat d'aquest programa pilot, s'ha implantat en el Pilar, per ara està funcionant bé, no? Per el que pareix, perquè així els contenidors de reciclatge no rebosen, no se n'eixen per dalt, i això dona una millor imatge també, i a la vegada fa que la gent puga seguir reciclant. És algo que se pretén implantar en tota la ciutat de Vila-real?
Sí, mos serveix per a veure la utilització i també mos dona datos de si tenim una mala disposició o un mal número de contenidors, perquè si n'hi ha un contenidor que se plena en un dia, poden ser per dues coses, perquè al voltant d'aquest contenedor n'hi ha 300 metres o no n'hi ha cap altre contenedor, n'hi ha que estudiar-lo,
Si o que tiren lo que no toca, que també podria donar-se la possibilitat.
Exactament. Si tiren lo que no toca o se fa un ús a mitges, perquè moltes vegades els cartons n'hi ha que doblar-los, perquè si no en una caixa pues ja se plena el contenedor, i mos dona molta informació. Evidentment el projecte no és d'un barri, el projecte és d'arribar a tota la ciutat, de tindre una ciutat neta en base a aquestes infraestructures i a altres, perquè jo li diria i aprofitaria que tinc el micro davant per a dir-li a tots els ciutadans de Vila-real que no només estan els contenedors, que inclús n'hi ha algunes matèries que no se poden tirar al contenedor, com són les piles, com són els mobles, com són les electrodomèstiques, i com ja he dit, les bateries, pintures i totes aquestes coses. Per això tenim un servei gratuït que és l'Ecoparc, a on se pot anar i a on tu pots depositar pues esa llevadora, esa nevera.
Però clar, per exemple, pot haver algú, que una persona major, no?, que diga: jo no puc carregar el sofà que m'he canviat, no puc carregar esa llevadora que se m'ha trencat i me n'he comprat una altra, per a dur-la a l'Ecoparc, què faig?
L'Ecoparc té dos dos motius per els que n'hi ha que anar a l'ecoparc, perquè nosaltres també tenim un servei domiciliari de tot aquest tipus de mobles i trastos, no? Però moltes vegades tu no pots esperar, vull desfer-me ara mateixa de la llevadora perquè no sé què, per no sé quantos, pues és el moment d'agarrar i dur-la a l'ecopar i en 10 minuts ho tens resolt, no tens que esperar al dia següent o a l'altre, i després n'hi ha un altre motiu. Moltes vegades pues està remodelant-se tota la casa i pues canvia tots els mobles de tota la casa, pues tampoc se trata de baixar baix tota la casa, o pues lloga un camionet o un servei i du a l'ecoparc totes aquestes coses. Però ja que estem en lo del servei de arreplegada domiciliària, jo tindria que dir que una de les coses que dona una imatge de més brutedat, encara que no siga brut, és un matalap tirat al costat del contenedor, una sèrie de mobles tirats al costat del contenedor. Mai n'hi ha que tirar res al costat del contenedor, perquè a més això moltes vegades impossibilita que el camió de la basura puga buidar el contenedor per la nit. Per tant, dir que sí que n'hi ha un servei que li dirà, pues passarem demà en esta franja horària, per favor dice i se matalà al costat de la façana en tal puesto i passarem, totes aquestes indicacions se donaran des de...
Però has de cridar per a això, no pot ser que te ho dices ahí y ya vindran a recollir, o no? Les coses no funcionen així.
No, a més està expressament prohibit i és susceptible d'una sanció lleu, greu o molt greu. Per lo tant, aquestes sancions van des de 750 euros fins als 3.000. I a mi ho dic quasi que en la boca xicoteta, perquè és l'últim que volem fer.
Però necessari.
Ficar el mecanisme sancionador és l'últim que podem fer. Però quan estem al carrer i veiem en un puesto desbordat i a vegades ens tirem fins escombros, i veiem i es retirem, i a l'altre dia més escombro perquè és la mateixa obra, al final només te queda que el mecanisme sancionador, perquè una minoria minoritària no pot donar una imatge d'un poble brut. Per això jo no me canse de dir ese número de telèfon 964 53 67 61, que és el número de telèfon on hi ha que cridar quan una persona tinga pues una taula, quatre cadires, una llevadora, un matalap, un llit.
Que no és tan complicat, a veure, que jo crec que cridem per a més tonteries, cridem per a mil coses, sempre tenim el telèfon en la mà, a més, i cridar per a això no és tan difícil. Però pareix que sí que és difícil, perquè en 2018, per exemple, la roda de premsa que se va fer, des de Fovesa, el director de l'àrea de Medi Ambient, Javier Bartolomé, donava xifres, deia que un 37% va cridar, però un 63% no. Això és molt bèstia, és una xifra alarmant.
Això és molt bèstia i ese camí mos duria al final a dur un servei diari de replegada de trastos. Clar. Una qüestió que este ajuntament i qualsevol ajuntament no pot permitir-se, perquè quan se fa un sopar, se fa peix i les obres les tira, i evidentment això n'hi ha que tirar-lo en el dia a les basures, perquè és un rest orgànic, sí, que fermenta, que se degrada i n'hi ha que tirar-lo. Però una cadira que té una pata trencada no n'hi ha per què tirar-la en el dia, n'hi ha que tirar-la quan ho avisa i no passa res si la cadira està dos dies en una casa. Vull dir que no, que els ajuntaments no poden crear un altre servei com si fora en altres camions distints als de la basura per a fer un segon servei de replegada de residus sòlids. Això no és possible, però l'únic que passa és que com nosaltres estem obsessionats en ficar tots els recursos per a tindre una ciutat neta, moltes vegades veiem un matalap, un voluminós en el carrer i la replegàvem, encara que fora sense avís. I això correm el risc que, que el ciutadà s'acostume a que ho he baixat i esta nit ja no estava. Per tant, no n'hi ha que patir.
És com quan ta mare t'arreplega tot el que te deixes pel mig. No, 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 en casa. No t'ordenaries casa mai en la vida.
Exactament el mateix. Hasta que la mare un dia s'enfada i arribes i tens el llit per fer
i tropeces en les espardenyes.
I tota l'escampà. I una miqueta aixina s'està fent i en estos moments estem començant a, quan detectem aquestes escampades de voluminosos per el carrer, lo que se fa és parar, pensar, anem a presentar això i n'hi ha unes cintes de color groc que se diu un voluminós fet sense avís, està en investigació, i aquesta informació se li passa a la policia municipal, que s'està preocupant d'intentar conèixer l'origen d'estos vertits voluminosos per arribar a Ixa i al final del procediment, que és el sancionador, que és on no volíem arribar. Però
se donarà un avís primer o se sancionarà directament?
No, si ho va a 140 per la autopista no n'hi ha avís, és una sanció. Estem avisant en aquests moments de l'esforç que estem fent, estem donant números de telèfon, estem dient que no se pot tirar baix cap concepte i se sofà i se matalà, no se pot ficar en la via pública al costat del contenedor perquè és sancionable, i estem donant un telèfon perquè 964 53 67 61 per a que no el baixen al contenedor, que criden i que el deixen on es facilite per el concessionari, i anirà o es replegarà i no n'hi haurà mecanisme sancionador.
Doncs ja ho saben, si vostès tiren un voluminós al carrer sense cridar per telèfon, se'ls fica una cinteta grogueta i descobrissin que han sigut vostès, ens pot caure una multa, que els quede clar. De totes maneres, esperem que això no arribi a passar, que criden al 964 53 67 61 si tenen qualsevol voluminós, o que el porten a l'ecoparque, que tampoc no és tan complicat. Bueno, regidor, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat amb tant de detall, i esperem que la gent vagi complint i que les xifres del 2019 siguin millors.
A la vostra disposició, com sempre, i dir que alguna vegada jo mateixa he vist un contenedor de plàstic a tope, i he vist ciutadans que intenten col·locar a la força el plàstic perquè estan conscienciats, perquè saben que és bo per a tots, per al poble, per al planeta, el reciclatge. Quan jo veig aquestes imatges, se me trenca el cor, ho senc, igual que el que no pot tirar el plàstic i vol, i si mos ho pot dir, que mos ho diga, que ho hem fet molt mal perquè està el contenedor a tope i no s'ha replegat, que mos ho diga, perquè nosaltres el que farem serà agrair-li-ho.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Me quedo. Lola no baila sola. Ay, 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 ay.
No me esperaba verte aquí. Sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti. Ya no me voy. Me quedo.
Dues del migdia, moment per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata i els seus col·laboradors. Tornarem demà a partir de les 12:05 amb més convidats i amb tota l'actualitat. Que passen una bona vesprada, que disfruten del dilluns. Adeu.
Aquí yo me pienso quedar, aunque te moleste tener que mirar.